dejaré sola.
Día.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Necessitem, com deia, no només aturar aquest creixement, sinó començar a baixar aquestes xifres que tenim, que són epidèmicament molt altes i que tenen moltes conseqüències de cara, en primer lloc, a la salut de molta gent, en segon lloc, al nostre sistema sanitari, en tercer lloc, evidentment, a tota la societat.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, insistint en aquesta pressió creixent que hi ha als hospitals per la pandèmia, tot i una lleugera, molt lleugera millora dels indicadors. A les últimes 24 hores hi ha hagut 179 ingressos i ara mateix el total supera els 2.800. 550 pacients estan a les unitats de cures intensives. Vergés ha assegurat que aquesta serà una setmana clau per veure els efectes de les darreres mesures restrictives que es van aprovar i si es poden modificar o no. També ha demanat al govern espanyol que pressionin Europa perquè arribin totes les vacunes de Pfizer que puguin garantir l'administració de la segona dosi, que ja està en marxa, mentre s'amplia la inoculació de la primera. En parlarem, és dilluns 18 de gener de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com els primers recursos judicials a la suspensió de les eleccions del 14 de febrer, Maite Polo.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que n'ha rebut 3. Un és de la Lliga Democràtica, una formació que no es presentava als comicis. El PSC encara no descarta anar també als jutjats.
Pablo Iglesias compara Carles Puigdemont amb els exiliats republicans del franquisme.
En declaracions a la Sexta, el vicepresident espanyol assegura que no se'l pot comparar amb el rei emèrit. Avui el diario.es assegura que Patrimoni Nacional va pagar Joan Carles I despeses milionàries.
Llibertat amb càrrecs per 2 dels 4 detinguts a Pallejà en un enfrontament amb els Mossos d'Esquadra.
La jutgessa els investiga per atemptat a agents de l'autoritat, resistència, lesions, danys i desordres públics. Els obliga a comparèixer setmanalment als jutjats.
I el tarragoní Pol Guasch guanya el 6è Premi Anagrama de novel·la.
Ho ha fet amb l'obra Napalm al cor, una distopia protagonitzada per dos nois de vides precàries que han crescut en una zona militaritzada. El guardó està dotat amb 6.000 euros.
Pel que fa als esports, parlem de bàsquet. La penya s'enfrontarà al Baskonia i al Barça a l'Unicaja.
Serà als quarts de final de la Copa ACB, que es jugarà del 12 al 14 de febrer a Madrid. Els equips catalans són a la mateixa banda del quadre i si superen l'eliminatòria s'enfrontaran entre ells per un lloc a la final.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Informació important, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bona tarda. Hem començat la setmana amb alguns intervals de núvols. En general han anat minvant i han de continuar minvant de cara a aquestes properes hores, tot i que podrà persistir durant la tarda algun estrat baix a punts de l'interior, a la depressió central, també algun núvol baix a la zona de la costa, sobretot a la meitat sud del sector, però en conjunt amb predomini del sol la bona part del territori. Avui amb temperatures que en conjunt seran més baixes al centre de la jornada, però malgrat això a la zona litoral encara la temperatura podrà arribar fins als 15 o als 16 graus, una mica més alta fins i tot a les comarques del sud del territori. De cara a demà dimarts també tindrem alguns intervals de núvols, núvols baixos a punts de la depressió central a l'àrea del litoral, al centre del dia força trencats, només esperem que persisteixin a la zona de l'altiplà central i també amb temperatures que esperem que puguin pujar una miqueta al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera, passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, aquest tret de sortida generalitzat de la segona fase de vacunacions de Pfizer, també de les primeres dosis de Moderna, tot plegat pel coronavirus, òbviament. Tot això mentre les dades demostren un augment de la pressió als hospitals, que hores d'ara és el que més preocupa. A les últimes hores hi ha hagut 179 nous ingressos i ara mateix el total supera els 2.800, són 2.809 concretament. D'aquests, 550 pacients estan a les unitats de cures intensives.
Segons el Departament de Salut, des d'ahir s'han diagnosticat 2.465 nous casos i s'informa de 129 morts. La positivitat, el percentatge de proves que donen positiu de Covid-19, ha caigut per sota del 10% la darrera setmana, però. Pel que fa als altres indicadors, baixen la velocitat de contagi i el risc de rebrot. La famosa R es queda a l'1,31, mentre que el risc cau 40 punts, fins als 754. En canvi, la incidència a 14 dies puja fins als 602 punts i mig. Pel que fa a les vacunes, ja se n'han posat poc més de 144.000. És menys del 2% de la població encara.
I com cada dilluns, els consellers de Salut Alba Vergés i de l'Interior Miquel Samper han comparegut per analitzar l'evolució d'aquestes dades i el procés de vacunació. També l'anunci que ha fet aquest matí la ministra Carolina Darias a Onda Cero, en el sentit que dimecres el Consell Interterritorial de Salut estudiarà un avançament del toc de queda. Atenció, a les 8 de la tarda. Connectem amb el nostre company Jordi Casino, que és qui ha seguit atentament tot el que es deia en aquesta roda de premsa. Jordi, bon dia. Fes-nos en un resum, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs sí, compareixença que per cert encara dura aquesta hora. La consellera de Salut, Alba Vergés, destaca que alguns indicadors, com deia, s'evolucionen favorablement, com la reducció del nombre de contagis i de la taxa de positivitat, però assegura que la pressió assistencial als hospitals catalans continua sent massa alta i que el nombre d'ingressos continuarà pujant els propers dies, superant els indicadors de la segona onada. Per tot plegat, l'objectiu ara com ara és i ha de ser el de doblegar la corba el més aviat possible.
Volem frenar aquesta corba ascendent i no només necessitem frenar-la, estabilitzar, sinó també necessitem poder veure en els propers dies com aquestes dades, que són altíssimes, poden començar a baixar. Per això avui entra en vigor aquella pròrroga que vam fer d'una setmana més de les mesures. Aquests dies de mes, aquesta setmana de mes, ens permetran acabar de veure l'afectació de les festes de Nadal i començar a veure també l'impacte de les mesures que vam iniciar ja el 7 de gener.
Persones, Salut destaca la millora a les comarques de l'Alt Pirineu, sobretot el Ripollès i la Cerdanya, que van patir un confinament més estricte, però l'empitjorament en municipis com Figueres, Olot, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Amposta i Tortosa, i sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels i Cornellà, els preocupa molt en aquestes zones. Pel que fa al calendari de vacunació, Vergés assegura que ja s'han posat, com deia, 145.000 dosis, que ja han començat a posar la segona en algunes residències i que aquesta mateixa setmana esperen tenir-les totes vacunades, tot i que hauran d'anar molt de cura, perquè avui, com ja havia anunciat el Ministeri de Sanitat, n'han rebut menys de Pfizer per un problema logístic d'aquesta empresa.
Prioritzarem administrar la segona dosi d'aquelles primeres vacunes que ja vam anar posant i també fer la reserva per a la setmana vinent perquè no ens quedin estroncades aquesta cadena de primera dosi, segona dosi que haurem de posar la setmana que ve. Ahir ja vam començar a administrar la segona dosi de la vacuna, vam començar a la residència de la Pobla de Segur i avui també arreu del país.
Pel que fa al possible ampliament de l'horari del toc de queda a les 8 del vespre, que s'estudiarà, com deies, dimecres, Vergés ha dit que li sembla bé que les comunitats autònomes tinguin un ventall més ampli de mesures per lluitar contra la pandèmia, però no ha confirmat si el govern català ampliaria l'horari. De la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha destacat el grau de compliment de la majoria de restriccions, però ha lamentat els actes, ha dit, vandàlics, tot i que molt puntuals i aïllats, que han tingut lloc aquest cap de setmana en festes negacionistes a municipis com Matadepera o Pallejà.
Un compliment generalitzat que té, però, excepcions. Vostès han conegut que aquest cap de setmana, per exemple, hi ha hagut incidents d'una relativa gravetat en les que la població de Pallejà i de Matadepera, per exemple, però també a Campmajor i a Sant Feliu de Guíxols, s'han produït accions negacionistes contra aquestes mesures restrictives i hi ha hagut fins i tot lesions a agents de l'autoritat.
El conseller anterior ha destacat que des de l'inici de la pandèmia s'han obert 170.000 actes per infraccions, de les quals 90.000 ja tenen el corresponent expedient redactat. D'aquestes, però, només s'han cobrat, de moment a dia d'avui, 8.000. Un Miquel Samper que no ha descartat que la reunió del Procicat de dijous es pugui aprovar que el confinament municipal passi a ser comarcal en algunes zones poc poblades de Catalunya, sobretot d'alta muntanya.
Gràcies, Jordi Casino. Continuem amb una altra compareixença que hi havia prevista per aquest dilluns, una roda de premsa, en aquest cas del Departament d'Educació, per valorar la represa del curs escolar, que fa una setmana que va començar. La nostra companya Diana Bermejo ens explica què hi han dit. Diana, bon dia, quan vulguis.
Bon dia, Anna. La primera setmana de represa del curs escolar s'ha tancat amb 1.057 grups confinats, és a dir, l'1,5% de les classes. Això és prop de 10 vegades més del balanç que es va fer a la primera setmana de setembre. Però tot i que la previsió és que el creixement sigui sent exponencial en les properes setmanes, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, fa una valoració molt positiva, tenint en compte que la situació de la pandèmia és molt pitjor que a l'inici del curs. Cuenca ha destacat també que s'han fet ja el 23% de les PCRs a automostra al personal docent o relacionat amb els centres, amb un impacte sobre els confinaments molt baix. L'escoltem.
És evident que té un impacte que de qualsevol manera l'estem veient que és menor, perquè de moment només tenim l'1,7 de positivitat, i això és bo. Serà durant 3 setmanes, però tampoc és un impacte que ens condicioni molt el dia a dia a les escoles.
El Departament d'Educació ha explicat també que es farà una avaluació mixta juntament amb el Departament de Salut dels alumnes sans que conviuen amb persones de molt risc per valorar si l'infant ha d'anar a l'escola o s'escau alguna mesura de suport al domicili.
Gràcies, Diana Bermejo. Mentrestant, aquest dilluns els cuiners i cuineres de quilòmetre zero de Catalunya s'han manifestat, ho han fet aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per demanar mesures immediates a la Generalitat que ajudin el seu sector.
Els restauradors de proximitat han fet sentir 3 reivindicacions urgents davant del Palau de la Generalitat. Les ha enumerat ja a primera hora del matí a la xarxa el president d'aquesta entitat, Isaac Gómez, que és copropietari del restaurant Cap i Cua de Cerdanyola del Vallès.
Ajudes immediates per poder pal·liar aquesta situació, perquè si no és insostenible. Cobrament immediat dels ERTOs, que és insuportable, o sigui, poder tenir gent que està treballant amb tu i que fa més de 2 mesos o 3 mesos que no cobren, i aquest tancament comarcal en zones poc poblades.
Obrir parcialment no està salvant els restaurants de la debacle econòmica.
I encara un altre punt de Covid-19, de fet una notícia que acabem de conèixer, la farmacèutica Grifols ha anunciat un assaig clínic important per a aquells que, pel motiu que sigui, no es poden vacunar.
Efectivament, a partir del febrer iniciarà un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la Covid-19 després de donar positiu i que aniria adreçat a gent gran, personal sanitari i pacients en general immunodeficients, a qui no es recomana la vacunació.
Doncs ara sí, obrim la crònica política i ho fem amb aquesta notícia que ja us hem apuntat. Els recursos judicials contra la suspensió de les eleccions que s'havien de fer el 14 de febrer i que s'hauran de tornar a convocar a finals de maig.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que ha rebut 3 recursos contra la suspensió de les eleccions. 2 són de formacions polítiques. Una és la Lliga Democràtica, una formació que ni tan sols es presentava als comicis, i el tercer recurs és d'un particular. Aquesta mena de recurs és d'admissió obligatòria i ara l'estudiarà la secció 5a de la CELA Contenciosa Administrativa.
I coneguda la notícia, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, defensava el procediment i demanava responsabilitat. Ho feia en un fòrum d'Europa Press.
Són lliures de presentar-ho. Ara, jo faria una crida a la responsabilitat de tothom. Vam treballar des del primer moment al Parlament de Catalunya dient que treballaríem les eleccions i la relació amb la pandèmia des del màxim consens. Divendres passat, totes les forces polítiques, amb més matisos o menys, però van acabar donant suport al trasllat de les eleccions el 30 de maig, excepte una força política. En aquest sentit, crec que si només una està en contra, el que no pot ser és que siguin electoralistes tota la resta.
Més coses, més política, encara sobre aquest ajornament de les eleccions. Recollim tot seguit el que ha dit a la xarxa la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, molt crític amb els seus excompanys de l'executiu. Mont Carvajal, bon dia. Què és el que ha dit?
La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, qualifica el govern de la Generalitat d'incompetent, tant pel que fa a la gestió de la pandèmia com en l'ajornament de les eleccions, i d'agonia el temps que falta fins a tenir un nou govern.
La situació és prou crítica com perquè no puguem ara votar i ja canviar un nou govern, sigui el que sigui, però que acabem amb aquesta, jo diria, sí, agonia és la paraula, no? Aquesta angoixa també de gent que espera alguna mena de solució. És que, ja sé, la paraula pot sonar forta, però sí, en el fons és incompetència. Quan algú queda desbordat per aquesta gestió, això és incompetència.
Segons Chacón, el govern no escolta les petites i mitjanes empreses, ni els autònoms, ni les comarques a l'hora de decidir les mesures restrictives anticovid, i diu que el PDeCAT es diferencia d'Esquerra respecte al model de país perquè vol recuperar l'impost de successions i defensa l'escola privada i concertada, i de Junts per Catalunya per la manera de voler arribar a la independència. Per Chacón, la confrontació defensada per Laura Borràs no va enlloc i el que cal és un referèndum acordat.
Gràcies, Mont Carvajal. Continuem amb més declaracions polítiques, ara les del vicepresident espanyol Pablo Iglesias, al programa Salvados de la Sexta. Unes paraules sobre l'exili de Carles Puigdemont, que han aixecat una autèntica polseguera a Madrid. Són aquestes.
Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho.
¿Lo consideras realmente un exiliado?
Pues lo digo claramente, creo que sí, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma, ni que entienda que lo que hizo pueda ser indiferente al derecho.
Iglesias també s'ha referit a la negativa del PSOE d'investigar el rei Joan Carles i la suposada fortuna amagada que té. Diu que no se l'esperava tot plegat avui que el diario.es publica que Patrimoni Nacional, un organisme dependent del Ministeri de Presidència, ha pagat despeses milionàries vinculades a la Casa Reial, entre les quals la casa on va viure Joan Carles I amb Corinna Larsen, o bé el manteniment de dos Ferraris que el xeic de Dubai va regalar a l'emèrit.
Aquest dilluns, poques hores després que s'emetés l'entrevista de Pablo Iglesias i de la notícia del diario.es, el president espanyol Pedro Sánchez donava la benvinguda als participants a una conferència d'ambaixadors. Montse Hidalgo, bon dia, i s'hi ha referit d'alguna manera Sánchez.
Bon dia, doncs Pedro Sánchez no s'ha sortit pràcticament del guió d'un discurs que volia posar en valor una conferència que no celebrava des de feia 13 anys. El president espanyol ha fet un repàs de les relacions actuals i objectius amb els diferents països del món, amb una menció puntual a l'actualitat dels Estats Units. Ha parlat d'un inaudit però no inesperat episodi amb l'assalt al Capitoli, i és en aquest punt quan Sánchez ha defensat la llei i l'estat de dret davant el populisme i les notícies falses, tot assegurant que s'ha d'aprendre que cal institucions democràtiques.
Una lecció que debe reforzar algo muy importante en nuestro país, nuestro apego a la Constitución española, y que nos incita a cumplirla de palabra y de obra, de principio a fin, a todas horas. No por partes ni a ratos, sino a todas horas.
Sánchez ha afegit que la democràcia espanyola és encara jove, però avança després d'una transició exemplar, tot recordant que enguany farà 40 anys de l'intent de cop d'estat del 23F.
Gràcies, Montse Hidalgo. Passant 2 minuts del punt d'un quart de tres, és moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Alba Vergés adverteix que aquesta setmana serà clau per controlar l'augment de la pandèmia.
Insisteix en la pressió creixent als hospitals, on hi ha 2.800 pacients ingressats. La consellera demana al govern espanyol que pressioni Europa perquè arribin totes les vacunes de Pfizer.
Primers recursos judicials a la suspensió de les eleccions del 14 de febrer.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que n'ha rebut 3. Un és de la Lliga Democràtica, una formació que no es presentava als comicis. El PSC encara no descarta anar també als jutjats.
I Pablo Iglesias, ara l'escoltàvem, compara Carles Puigdemont amb els exiliats republicans del franquisme.
En declaracions a la Sexta, el vicepresident espanyol assegura que no se'l pot comparar amb el rei emèrit. Avui, el diario.es publica que Patrimoni Nacional va pagar a Joan Carles I despeses milionàries.
Continuem i ho fem amb la represa del judici que es fa a Madrid pels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils. Es fa, recordem-ho, a l'Audiència Nacional Espanyola. La nostra experta en tribunals, la Marta Patricio, ho segueix atentament. Marta, bon dia. Algun ombra de sospita després de les declaracions que va fer la setmana passada l'excomissari José Manuel Villarejo? Com ha anat?
Bon dia, doncs avui represa del judici amb els informes pericials que van quedar pendents abans de les festes de Nadal, però també amb les declaracions de l'excomissari Villarejo damunt la taula. Segons els informes pericials, dos dels acusats, Mohamed Houli i Trizu Kabir, formaven part de la cèl·lula i coneixien els plans del grup. Una conclusió que els perits han explicat que es fonamenta narrant l'anàlisi de converses i cerques d'internet, però també per les seves actuacions.
Y se ha podido demostrar durante la investigación pues que Mohamed Houli participó activamente en diferentes gestiones de que estaba haciendo la célula, adquisición de materiales, traslado de cosas, y participó activamente en la gestación de los atentados. De las descargas del entorno virtual de Dris, se podemos atribuir que a partir de febrero del 17 él ya estaba autodoctrinándose para integrarse a la célula yihadista.
Al llarg d'aquesta sessió han continuat les mostres de disconformitat per part d'Adrís Ucabir, un dels acusats, i el jutge Alfonso Guevara ha hagut d'interrompre.
Dris, desde que hemos empezado está hablando.
Pues, es que están
que diciendo... luego podrá hablar todo lo que quiera.
Que no puedo, unos no puedo días. Defenderme al juez, decirle las
después
cosas.
Después puede decir todo lo que quiera. Hay que esperar unos días.
Si luego no me va a acordar de todo para defenderme.
Pues lo apunta.
Me dará más seguro que me va a poder
lo apunta defender. Como hacemos todos.
I com dèiem a l'inici, avui ha irromput en el judici el nom de l'excomissari José Manuel Villarejo després que la setmana passada digués que es va avisar del possible risc d'atemptat a Barcelona però que el CNI no ho va veure fiable. Les defenses dels tres acusats han demanat al jutge que cités a Villarejo a declarar com a testimoni, però el jutge Alfonso Guevara ho ha desestimat.
Gràcies, Marta Patricio. Encara en clau de jutjats, apuntem que aquest matí han passat a disposició judicial dos dels quatre detinguts en els aldarulls ocorreguts a Pallejà aquest cap de setmana en un enfrontament d'uns joves amb els Mossos d'Esquadra.
La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Llobregat els ha pres declaració i posteriorment els ha deixat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat. Els acusa d'atemptat a agents de l'autoritat, resistència, lesions, danys i desordres públics.
Més coses, anem ara fins a Sant Cugat del Vallès. Allà l'Ajuntament ha de començar els tràmits per escollir un nou síndic de greuges. L'actual, Ramon Palacio, ha renunciat perquè la seva pensió de jubilació és incompatible amb el sou que hi ha previst per aquest càrrec. Més informació des de Cugat Mèdia. Marc Castro, bon dia, situa'ns una mica més, si us plau.
Un cop la sessió plenària d'aquest dilluns doni llum verda a l'acord amb Ramon Palacio, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès iniciarà l'expedient d'obertura de convocatòria per a l'elecció del nou síndic local. El procés de selecció es farà seguint l'article 6 del vigent reglament del síndic. En una roda de premsa, la tinenta d'alcaldia de Transparència, Bon Govern, Participació i Barris, Lourdes Llorente, ha explicat que li agradaria que per primera vegada a Sant Cugat del Vallès es faci una convocatòria oberta en què qualsevol persona pugui inscriure's enviant el seu currículum.
Tot seguit, crònica cultural. Aquest dilluns l'obrim explicant-vos que dues coproduccions catalanes lideren la cursa. Els Premis Goya són Adu, de Salvador Calvo, és la favorita amb 14 nominacions, i Les Niñas, de Pilar Palomero, en té 9. Competiran amb Aquelarre, de Pablo Agüero, també nominada a 9 premis en la 35a edició de la convocatòria de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques.
Salvador Calvo es disputarà el Goya a la millor direcció amb noms consagrats com Isabel Cuixet, Iziar Bollaín i Juanma Bajo Ulloa, situats en les primeres posicions. I Pilar Palomero podria obtenir el Goya a millor directora novell si guanya els altres candidats, David Pérez Sañudo, Bernabé Rico i Núria Jiménez Lorang. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha assegurat que farà una gala especial i responsable. Serà a Màlaga amb reducció de l'aforament i presentada per Antonio Banderas i Maria Casado. L'únic premi segur és el que rebrà l'actriu Ángela Molina, Goya d'Honor de 2021.
I del cinema als llibres, perquè aquest matí, com es dèiem en titulars, també hem conegut el guanyador del 6è Premi Anagrama de Novel·la, és el tarragoní Pol Guasch, amb l'obra Napalm al cor.
Es tracta d'una distopia que no està situada en cap lloc determinat i que protagonitza una parella de nois de vides precàries, crescuts en zona militaritzada. El jurat, format entre d'altres per Imma Monzó i Jordi Puntí, li ha atorgat per unanimitat. És la primera novel·la d'aquest jove poeta tarragoní que l'ha definit com suggeridora novel·la postnuclear. El Premi Anagrama està dotat amb 6.000 euros. Enguany s'hi han presentat 83 originals.
Doncs ara sí, arribats a aquest punt, toca parlar dels esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, doncs comencem parlant de bàsquet perquè la penya s'enfrontarà al Baskonia i el Barça a Unicaja. Això serà als quarts de final de la Copa ACB que es disputarà del 12 al 14 de febrer a Madrid. Els equips catalans són a la mateixa banda del quadre i, per tant, si superen l'eliminatòria, s'enfrontaran entre ells buscant un lloc a la final. A l'altra banda del quadre es jugaran els enfrontaments entre el Real Madrid i el València i el Tenerife i el San Pablo de Burgos. I avui hem sabut també que el partit entre Estudiantes de Madrid i el Joventut de Badalona, previst per aquest cap de setmana, queda ajornat per un brot de Covid-19 en l'equip madrileny. I l'Uni Girona i el Cadí la Seu, parlem de bàsquet femení, són a punt ja pels seus compromisos europeus. Les gironines són ja a Schio, a Itàlia, on es juguen l'accés als quarts de final de l'Eurolliga, la màxima competició continental. Les d'Alfred Julbe debuten demà contra el Riga Lató. El tècnic Julbe parla dels objectius de l'equip a Europa.
Aconseguir passar la següent
estiguent l'Ekaterinburg tan per sobre del nivell, jo diria que de tots els que participem en aquestes bombolles, doncs bàsicament és evidentment que sortirem i que ningú entengui que no competirem aquest partit, no? Però bàsicament és els altres dos partits, començar molt forts contra el Riga, veure què fan els altres, i molt probablement a l'última jornada hi haurà moltes coses en joc.
Això pel que fa a l'Uni Girona, i de la seva banda el que di la seu ja és a Romania, on juga la lligueta d'accés als vuitens de final de l'Eurocup. Les lleidatanes també debuten demà davant el Lilla francès. I estem pendents de la repatriació de les despulles de Sergi Mingote. L'alpinista de Parets del Vallès va morir dissabte quan intentava pujar per primera vegada en ple hivern al K2, el segon cim més alt del planeta. Mingote va patir una caiguda que li va provocar un politraumatisme cranioencefàlic i diverses fractures. Sergi Mingote tenia 49 anys i és un dels alpinistes més destacats de tots els temps. Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, explica el programa En Joc Ràdio de la xarxa que el cos de Mingote trigarà encara uns dies en arribar a Catalunya.
El que sí que tot depèn són dels documents que surtin de l'administració de Pakistan, en aquest cas. Que si anem bé, no m'aventuro a dir dies, però si anés tot com funciona, i avui tota la informació que tinc és que s'han fet tots els tràmits, està anant molt ràpid, en 4 a 5 dies podria estar-hi, tenint en compte que el viatge són 8 hores.
I parlem de futbol, perquè el Barça va perdre ahir la final de la Supercopa a la pròrroga per 3-2 davant l'Atlètic Club de Bilbao. El club blaugrana presentarà ara al·legacions a la targeta vermella que va veure Leo Messi en el partit d'ahir. La reunió del comitè de competició està prevista per dimarts o dimecres. La sanció pot anar dels 12 als 12 partits. I Jesús Mariano Angoy és el nou entrenador de l'Horta. L'exporter del Barça i exentrenador del Morell o del juvenil de l'Europa ha estat escollit com a substitut de Víctor Valdés a la banqueta del conjunt barceloní. L'Horta és ara mateix tercer per la cua del grup cinquè de tercera divisió. I això és tot.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
El 23 i 24 de gener a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la pianista Barbara per interpretar el tercer concert per a piano de Bartók.
Sota la batuta de Duncan Ward sonaran també Le Tombeau de Couperin de Ravel i una estrena mundial de la compositora Núria Jiménez Comas.
Compra entrades a auditori.cat i segueix el concert online a auditoridigital.cat.
Terra de Poetes, amb Roc Casagran.
Nocturn. Visc sobre la crosta més dura, sobre el pa de ciment més compacte, sobre la mula més sorruda, sota el pes del gris que m'encorba. I la vida serveix per consolar-nos, amb amor, amb droga, amb feina, amb consoles, amb borrades, amb esquitxos que pretenen ser absorbits per l'esponja que renta els caps per dins i els deixa buits, i nets, i escèptics, i normals, per arribar a pensar que tot això és normal. Janot Vila, a la plaquet Polish Pride.
La xarxa.
Què és un pirosoma? Doncs encara que se li ha catalogat com un animal marí, és en realitat una colònia composta per centenars i de vegades milers d'organismes anomenats zooides, els quals són força curiosos. Cada zooide és capaç de clonar-se a si mateix i agregar-se a la colònia. es connecta físicament amb els altres, de manera que comparteixen teixits. Així, creixen i creixen tant com sigui possible. Per exemple, s'han arribat a trobar pirosomes de fins a 20 metres de llarg. Així doncs, els pirosomes són com enormes cucs buits, semblants a un mitjó amb una punta tancada i l'interior buit. Generalment no són molt amples, uns quants centímetres, però s'han registrat casos de pirosomes de fins a 2 metres d'amples, tan grans que un ésser humà adult podria entrar al seu interior.
the whole truth lies in my heart. Oh, why the truth.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Dormit sota una nit d'estrelles, abraçat a tu, a Cala Macarella. Havíem marxat uns dies lluny de casa, a l'illa del desig, on el temps s'aturava. I ho recordo tant, que m'has tocat per art de màgia, i que avui ets lluny, i el meu món s'apaga. Avui, de camí de ses voltes al port, superem a la fresca de nou, i riurem per allò que hem tingut, per tot el que hem viscut. Avui, sonaran les nostres cançons, ballarem el ritme dels tambors i brindem per la nit que comença, una nit ja per sempre, la nit de tots dos. Ja espero tornar abans d'acomiadar-me, potser per Sant Joan o després de Santa Marta. Tu amb el vestit groc i jo amb unes 8 pomades, és quan torno a sentir que et trobaré en falta. I ho recordo tant, que no puc oblidar-te, i que avui ets lluny i el meu món s'apaga. Avui, de camí de ses voltes al port, superem a la fresca de nou i riurem per allò que hem tingut, per tot el que hem viscut. Avui sonaran les nostres cançons, ballarem el ritme dels tambors i brindem per la nit que comença, una nit ja per sempre. Sento que el meu cos s'aparta, t'he buscat entre les llums. Sento que la vida passa i vaig buscant el teu perfum, el teu perfum.
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Have you learned?